Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Les 5 de la tarda i 10 minuts. Això ja comença a ser com allò del conte del llop, que ve el llop, sí, ve el llop, i el dia que arribi ningú no ens ho creurem.
No, i ens mossegarà.
Potser arribarà el llop diumenge, que juga Espanya la final. Bé, en tot cas, diuen que el futur de la zona euro es juga en les properes 48 hores. El que passa que un ja no sap si creure-s'ho o no creure-s'ho. I és que aquest migdia ha començat a Brussel·les una important reunió del Consell Europeu, una trobada que ha de servir, diuen, per calmar els mercats i generar confiança, tot i que ja s'ha intentat per activa i per passiva. De moment, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha demanat que es prenguin decisions en aquesta reunió per moderar els interessos tan alts que paga aquest país, en aquest cas Espanya, per col·locar deute.
Ahora, a veces se dice, no podemos tener... tenemos que tener un déficit público mayor para gastar, pero para gastar hay que tener dinero, y si no lo prestan, pues es evidente que no se puede gastar, ¿no? Por tanto, tenemos que gastar con mesura y con moderación, porque si no, no vamos a poder financiarnos. Y en estos momentos, el precio del crédito a España es evidentemente muy caro, y yo creo que la Unión Europea y la Unión Económica y Monetaria tiene que ser consciente de que esto es así y de que alguna decisión habrá que adoptar.
Bé, veurem quina decisió. Una demanda, per cert, que es produeix amb la prima de risc novament a nivells màxims, feia dies que no en parlàvem, està al voltant dels 540 punts i amb l'interès del bo a 10 anys rondant de nou al 7%. El president de l'Associació Espanyola de Banca, Miguel Martín, ha agafat un discurs avui que ha sorprès a força gent, no? Perquè ha parlat ja de la possibilitat de trencament de l'euro.
Hemos salido del túnel. No, nos hemos enfrentado con la realidad, que es lo que ocurre. ¿Y la realidad qué es? Pues en Europa, que el riesgo de ruptura del euro es no ya posible, sino incluso probable. Y que, según ellos, tenemos que estar contentos porque la recesión económica es suave.
I per cert que Martín també ha proposat 10 anys de devaluació salarial a Espanya per poder ser més competitius. Ostres. Durant els propers 10 anys s'haurien d'anar baixant encara més els salaris. Bé, per fer un diagnòstic de tots aquests detalls, tots aquestes declaracions i tot el que està passant, saludem a aquesta hora en Santiago Niño Becerra, catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull. Professor, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bona tarda.
Bueno, a veure, per començar, vostè que sempre, pràcticament sempre la clava, on som ara mateix? O sigui, és a dir, aquesta cimera de l'euro és tan important que es juga l'euro, la moneda de l'euro, en les properes 48 hores?
En absolut. A veure, jo sempre, quan es comenta això de que si l'euro està en perill, perquè això ja s'ha dit diverses vegades...
Però això avui ja ho ha dit fins i tot Miguel Martín, que m'ha sorprès.
Sí, però altres vegades també s'ha dit això. Jo sempre faig la mateixa pregunta. A qui li convé que l'euro es trenqui? A qui li convé que l'euro desaparegui? Absolutament a ningú. S'ha fet un càlcul i el PIB alemany, per exemple, si desaparegués l'euro, baixaria de cop un 10%. És a dir, això no li interessa a ningú.
I als americans els pot interessar?
Als americans...
Perquè predomini el dòlar?
Als americans potser els hagués interessat farà un parell d'anys o fins i tot un any, però ara ja no. Ara ja no, perquè els Estats Units totalment està depenent de que els sostinguin la moneda. Recordem, per exemple, que l'any passat, quan Standard & Poor's li va baixar la qualificació del deute americà, qui més va protestar va ser Xina, per tota la quantitat de deute que té els Estats Units. No. És a dir, a l'euro no li interessa que es trenqui, a ningú li interessa. I el que jo penso és que tot això que s'està dient és per amenaçar la gent. És a dir, el que sí que crec que pot passar és aquesta devaluació salarial del 10% del que parlava el senyor Martín. Això sí.
En 10 anys.
Sí, això és, o més. Per què? Perquè, evidentment, Espanya, com té una productivitat baixíssima i no és un país competitiu, es pensa que baixant els salaris, baixant els costos i l'economia espanyola serà més competitiva. Bueno, només hem de mirar el darrer informe del Banc d'Espanya en el butlletí de juny que va aparèixer ahir. Les exportacions estan baixant a Espanya. Quan es deia que era la salvació de l'economia espanyola, bueno, pues la tendència, les exportacions s'estan desaccelerant. És a dir, Espanya està en un bucle en el que no creix, la recaptació fiscal està caient, la productivitat és baixíssima, té un deute de 4 bilions d'euros, és una situació realment molt complicada.
Mm-hmm. Però no sortirem de l'euro.
No, que va. Ni sortirem de l'euro, ni ens...
Ni es trenca l'euro com...
Ni ens expulsaran de l'euro. És a dir, Espanya, per exemple, fa una setmana que corre un... No sé, un...
Rumor.
Un rumor, sí, de que Finlàndia vol sortir de l'euro. Mm. Home, a veure, Finlàndia és un país molt sa, que té una economia molt sanejada, que és molt, molt petit, molt productiu, etcètera, etcètera. Però és que a Finlàndia tampoc li interessa, perquè l'euro és un paraigües i a la vegada és una clau per obrir exportacions. No pensem en un país com Espanya que té el volum que té, és a dir, és que a Europa tampoc li interessa que Espanya marxi. El que sí que li interessa a Europa és tenir-nos absolutament collats. Per exemple, els famosos Men in Black, bueno, ja han arribat aquí, però ja...
Escolti, hauria de recobrar royalties, perquè vostè, sí, va ser el primer, vostè va ser el primer que va acunyar els Men in Black, i a partir d'ara tothom parla dels Men in Black. Ja. A tots els mitjans, tots els economistes,
sí,
parlen dels,
sí,
Men in Black.
Sí, però aquests que han arribat avui, precisament... Aquests ja
han arribat?
A Madrid. Han arribat a Madrid. Sí, però aquests ja han arribat amb les ulleres de visió nocturna, amb l'armament passat, etcètera, etcètera. És a dir, aquests ja han vingut. I a més, molt curiós, perquè ja han dit, ja s'ha dit, de que no es publicarà l'agenda. És a dir, públicament no es sabrà què han vingut a fer.
Però jo li pregunto què venen a fer.
Bueno, jo penso que el que venen a fer ja és a fixar una hoja de ruta. És a dir, per començar ja a preparar la situació quan es publiquin els resultats de les auditories de la banca, i que ja comencin de veritat la retallada.
Ara que em parlava de la banca, finalment tota aquesta pel·lícula, aquest serial que hem estat vivint del rescat de la banca, que Mariano Rajoy, el govern espanyol, ha volgut que fos directament la banca, però que Europa, pels protocols i pel que està marcat amb la Constitució de la Unió Europea, no pot ser així, o sigui, no es pot fer una inversió directa a la banca, sinó que passarà, sembla ser, que pel que és el deute espanyol, no? Li pregunto perquè això, clar, aquí varia molt si això va directament a la banca o passa per el deute de l'estat espanyol.
A veure, d'entrada és absolutament cert de que no pot anar directament a la banca perquè ho prohibeix el reglament de l'euro. Ara, jo penso, bueno, jo i més gent, de que al final hi hauran injeccions directes a la banca. Quan es faci la unió bancària i el Banc Central Europeu es converteixi en l'àrbitre de la situació. Llavors, què passarà? Llavors, clar, és cert que no serà d'entrada deute pública, això és veritat. El que passa és que què passarà? Arribarà el Men in Black de torn del Banc Central Europeu i li dirà, senyor Botín, vingui cap acá, senyor Feiner, vingui cap acá, senyor tal, vingui cap acá, això ha de ser així, això ha de ser així, i posarà les regles. O sigui, això passarà així,
Però els hi posarà els bancs que estan malament, no els que estan bé.
A tots, absolutament a tots. És a dir, aquí es posaran unes normes úniques, es posaran unes normes comunes, es posaran unes normes de sanejament, es crearà el Banco Malo, i el Banco Malo tindrà unes conseqüències terribles, perquè els bancs tindran a baixar els seus actius. El govern, per exemple, no volia el Banco Malo.
No, primer van dir que sí, però després van tirar
enrere. Sí, i la gran banca, el senyor Botín, el primer, tampoc volia el Banco Malo, perquè clar, això té conseqüències, el banc s'ha de fer més petit, i això per la banda dels bancs, però a la vegada això va directament a les butxaques, ho paga directament a la butxaca dels espanyols. És a dir, que ojo amb això, perquè d'una forma o d'una altra al final patirem els espanyols, vull dir.
Bueno, ja estem, en aquest cas hi ha molta gent que ja està patint aquestes conseqüències. Parlant d'aquesta cimera, veurem què resol amb tot això. Hi ha una xifra que m'agradaria que ens comentés, que és la xifra sobre el dèficit de l'administració central, que ja puja al 3,4%, a només una dècima de l'objectiu que s'havia marcat per tot l'any 2012. Això què vol dir?
Bueno, vol dir de que amb el que resta de l'any el dèficit
vol
només
pot
ser...
Ja ens ho hem gastat tot en 6 mesos.
Sí, a veure, sí. El que passa és que aquesta xifra s'ha d'interpretar. És a dir, aquest era l'objectiu que es va escriure en un paper i es va presentar a Brussel·les, sí. I Brussel·les va dir que sí perquè convenia el sí llavors. Però la mateixa Comissió Europea, amb l'informe de primavera, va dir que Espanya aquest any tindria un dèficit de més del 6,5%, si no recordo malament. És a dir, que dos mesos després o tres mesos després, la mateixa Comissió Europea, que havia acceptat el que havia dit Espanya, ja reconeixia que Espanya no compliria aquest dèficit. És a dir, a Espanya és impossible, absolutament impossible, que aquest any arribi a un 5,8% de dèficit. Absolutament impossible. És a dir, això és un paper que assigna perquè tothom...
Però és impossible, perdoni, per què?
És impossible perquè Espanya no creix i com no creix, la recaptació fiscal està baixant. I els compromisos de
però si, perdoni, despesa... Si cada cop hi ha més... o sigui, s'ha pujat els impostos,
sí, 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 sí,
i
sí.
Ara ja es parla d'una imminent pujada de l'IVA.
Sí,
per
sí,
tant,
sí, sí.
Cada cop hi ha més... Bueno, més taxa impositiva, no?
Aquest és el drama, que els impostos estan pujant a Espanya, sí, però sí, la recaptació fiscal està baixant. Fins i tot al País Basc, que és la regió que les coses estan més bé, la recaptació per IVA ha baixat, fins i tot al País Basc. És a dir, això que s'està demostrant, que cada vegada la capacitat de pagament de despesa és més petita. Per què? Perquè l'activitat econòmica és més petita. Cada vegada es produeix menys, cada vegada es consumeix menys, amb la qual la recaptació fiscal baixa. Per això, l'única via que queda és la retallada. Ens podem esperar, i ho dic en sèrio, ens podem esperar cap a l'agost, una retallada salvatge de despesa, despesa pública, em refereixo. És a dir, no m'estranyaria, però gens ni mica, que a la tardor poséssim peatges amb carreteres que ara no són de peatge, que poséssim i hi hagués una pujada generalitzada de béns que tenen un impost del 4% d'IVA al 8 i del 8 al 7, al 18...
Però per això encara recaptaran menys? Perquè com més pugin els impostos, sí, menys es recaptaran?
Sí, però el que passa és que ja hem entrat en la dinàmica que es pugen els impostos per intentar mantenir la recaptació, no per recaptar més. Perquè la recaptació està baixant perquè la base sobre la que aplicar els tipus està baixant. Amb la qual cosa, clar, tu puges impostos per recaptar, mantenir la recaptació. Per exemple, el juliol pujaran, ja està pràcticament decidit, un 5% la llum. Sí, però això s'ha publicat amb lletres molt grosses, però en lletres molt petites s'ha publicat de que el consum elèctric ha baixat un 7%.
Bueno, jo, escolti, tot el dia vaig darrere dels interruptors a casa.
Bueno, això què significa? Això significa que molta d'aquesta pujada quedarà absorbida per la davallada que està tenint...
De consum.
Exactament. Amb la qual aquest famós dèficit elèctric que no...
dèficit tarifari.
Llavors, clar, és a dir, torno a dir, el principal problema que té Espanya... Espanya té dos megaproblemes actualment. Primer, que no creix. I en segon lloc, que té un deute de 4 bilions d'euros que no pot pagar. Amb la qual cosa, el problema...
I aquest deute, perdoni, es pot tornar?
Aquest deute, si es pot tornar, no. Si no el pot pagar, no es pot tornar. És a dir...
Aleshores, per molt que fem retallades, molt que...
No en sortirem.
Si no es pot tornar, això és com al final una empresa, quan hi ha un moment que no es pot fer càrrec dels deutes, hi ha un moment que fa concurs de creditors.
Ja.
Que és el que ha fet Grècia. No?
No. Grècia no.
Home, Grècia li han fet quita del deute.
Quita sí, però no fer concurs de creditors.
No, amb això estic d'acord, té raó vostè. És a dir, però que al final no podia... O sigui, tenia tal deute que li van dir, escolta, et perdonem, o en aquest cas fem la quita de tant i a veure si tens urs. I ara ja es parla d'una segona quita.
Sí, i es parla d'una segona quita i ja s'està parlant d'una quita a Espanya.
Que és on anava.
Sí, a veure...
Perquè no es pot pagar tot el que es deu.
No es pot pagar.
Grècia no pot pagar absolutament res. Res, zero. Grècia pot pagar zero. I Espanya, clar, el problema... A més, Espanya té un altre problema afegit. Que la majoria d'aquest deute no és deute públic, és deute privada. Per exemple, entre bancs i empreses, empreses no financeres, entre bancs i empreses no financeres, Espanya deu aproximadament un 230% del PIB. És a dir, això és una bestiesa. Una bestiesa. És a dir, per què? Perquè les empreses i els bancs són els que han d'ajudar a sortir d'aquesta situació i les famílies a consumir. Si les famílies no poden consumir perquè el seu endeutament és del 90% del PIB i, per altra banda, els que han de produir no poden i no tenen crèdit, evidentment aquesta situació és molt complicada. Per això l'única via és la retallada. I l'empobriment, evidentment.
No, però clar, més retallades, no sé... Tot i que hi ha alguns economistes que diuen que s'ha retallat poc. No sé, al final, què retallaran aquí. Jo la sensació que sí que tinc és que cada cop dels meus... Jo, els paguen la gent, paga els seus impostos, i dels seus impostos paga un nou impost, una nova taxa de tot, o sigui, pagues sobre el que pagues. És a dir, pagues per la sanitat, però aleshores pagues l'euro pel d'això, més
el copagament,
amb les autopistes pagues sobre pagues, la zona blava ja fa que estan uns preus algunes localitats que són, que, escolti'm, hi ha zones a la costa que en les zones blaves van de les 9 del matí, de dilluns a diumenge, fins a les 9 del vespre, eh? O sigui, full equip. Hi ha unes tarifes de 3-4 euros per 3 hores. És a dir, pagues sobre el que pagues, i pagues, i pagues, i pagues. Clar, vull dir, final, bueno, no ho sé, és que hem entrat en una dinàmica que la sensació és que estem pagant el mateix 6 vegades.
Tornarem enrere, als anys 40. Restriccions de llum.
Si trobarà vostè gust, perquè s'ha de
saber. Jo hi que ja ho he passat.
Sí.
Però amb la llum consumirem menys i pagarem igual, que això és el pitjor.
Sí, a veure, per això... Jo penso que el missatge tindria de ser, jo penso, just al contrari a Catalunya, del que s'està dient. Jo penso que ara, més que mai, es tindria de continuar a parlar del dèficit fiscal interregional. És a dir, no abandonar... Vol
que li posi les declaracions del president d'Extremadura?
Sí, molt bé. No abandonar aquesta línia, sinó fer més pressió amb aquesta línia.
Ui.
Per què? Jo només diré dues dades. Si Catalunya tingués, això és un ideal, vale, correcte, però si Catalunya tingués un dèficit interregional del 0%, Catalunya tindria un superàvit fiscal de quasi bé el 5% anual, superàvit, i per altra banda, en 4 anys liquidaríem tot el deute.
Vol que li posi un document de José Montilla, entrevistats als matins de TV3, que va dir que els problemes no venen pel pacte fiscal?
Vol escoltar-lo?
Sí, sí, sí.
Escoltem-lo.
No, perquè li busco el document i es va quedar tan ample. Vull dir que ell va dir que no era la solució als problemes de l'economia catalana.
Jo al senyor aquest...
No, jo li dic, perquè clar, o sigui, aquí parlem sempre d'això, però això sembla que alguns partits polítics no els interessa.
Sí, però
no?
Aquest senyor en concret jo li recordaria que el 17% del PIB d'Extremadura li ve d'altres regions.
Miri, escoltem el que deia José Montilla, si no recordo malament, fa un parell de dies, als matins de TV3, pel que fa al pacte fiscal, que això que vostè fa tant d'èmfasi i fa tant de temps.
I la Generalitat el que passa és que té pocs impostos propis. Les comunitats autònomes en general tenen pocs impostos propis, hauríem de tenir més impostos que fossin recaptats directament per la... Però sempre hi haurà un espai per la hisenda estatal. Pensar que ens deixaran tot el que recaptem, tots els impostos i tal, és... Vull dir, jo crec que és no tocar de peus a terra.
Bueno, el document no era aquest, era un altre, que ell parlava que el pacte fiscal no era la solució.
Bueno, però és que aquest senyor està molt bé, llavors per què no puja els impostos a Extremadura? És a dir, a veure, recordem que el senyor Joaquín Leguina, quan era president de la Comunitat de Madrid, va posar un recàrrec sobre l'IRPF, que això ho poden fer les regions,
sí.
I tothom se li va tirar a sobre. La dreta, l'esquerra, els blaus i els vermells. I aquest...
No, aquí, de moment, la taxes, com per exemple l'euro per recepta, és creació d'aquí. El cèntim sanitari és aquí.
El cèntim
de la benzina és aquí. És a dir, aquí que, clar, o sigui, ser català, pues, clar, al final, escolti'm, pues, no sé, arriba un punt que ja un se planteja si marxar als Estats Units, no sé si m'explico.
Que...
O a Extremadura.
Sí,
per exemple.
Parlant de la sanitat, per exemple, és a dir, Catalunya té un dèficit fiscal interregional i la despesa sanitària per persona és més baixa, per exemple, que Extremadura. És a dir, que encara es gasta menys aquí que Extremadura.
A veure, tenim un segon document, aquest em diuen que és el del pacte fiscal.
Cal tornar a posar damunt de la taula el finançament de Catalunya i la seva millora que necessitem, que és obvi. I sobre això... Sobre això sí que és important parlar i tractar de posar-se d'acord.
Però del pacte fiscal, que és el document que falta...
Vol un nou financer...
No cal que en busquem més, perquè és evident que en porto dos i no...
No el trobarem.
Bueno, qui fa els documents... Bueno, és igual. Venia a dir això, que no calia el pacte fiscal. Per tant, en fi, per molt que vostè insisteixi, hi ha tot un seguit de partits que no...
De tota manera, ara, tal com està Madrid, no pagaran ni un duro a Catalunya del que deu, ni ara ni mai. O sigui que és evident que no pagaran.
A veure, Madrid vol dir el govern central, no?
Sí, clar.
A veure, jo amb això, i potser el que diré ara sigui una mica fort, no?
Un titular.
Sí, pot ser. Si a mi em diuen que la llista d'espera a sanitat mitja de dies és de, tant a Extremadura com a Catalunya, de 3 mesos, I amb aquests diners que surten, no sortissin, baixaria un mes, jo diria, pues mira, ho sento, però que a Extremadura s'esperin més. Vull dir, al cap i a la fi aquests diners són d'aquí.
No? Però vostè li diran que és un insolidari. Exacte. És el que em diuen.
No, insolidari per què és un insolidari?
Home, perquè és l'argument que té l'estat espanyol en les diferents comunitats amb Catalunya.
Està
si nosaltres
demostrat...
reclamem que això que diu vostè, aleshores som uns insolidaris. Bueno, ja ens ho diuen, però és igual. Aleshores, encara
està totalment demostrat que un euro invertit a Catalunya genera més PIB que un euro invertit a Extremadura, per exemple. No, això està totalment
demostrat. Però això
demostrat.
Des d'allà diran vostè que s'està equivocant i que és vostè boig.
Mala persona.
A veure, no generalitzem. En aquest cas, el que ho ha dit, que ja s'hi ha posat amb el pacte fiscal, perquè va dir que era un tema gravíssim i que era un tema d'alarma, era el president de la comunitat extremenya, no? Que va dir que del pacte fiscal català s'ha d'estar molt atent. Bé, tanquem aquest capítol, ho dic perquè si ara busquem el document potser tampoc el trobarem, vull dir que podem passar full. No cal que el posem. Parlem dels eurobons. Professor, segons Hollande, segons molts rostres coneguts a Europa, parlen de la solució al deute a Europa, als eurobons. Però, en canvi, Angela Merkel ha vingut a dir que per sobre el seu cadàver, que ella, mentre estigui viva, paraules textuals, no pensa tirar endavant això dels eurobons. És l'única solució, realment, els eurobons? O no, tampoc és una solució?
A veure, els eurobons... Jo penso que qui ha tocat amb el tema dels eurobons va ser el senyor Cameron, el primer britànic, quan va dir que perquè els eurobons es pogués posar en marxa, és a dir, fer una deuta pública europea, tenia d'haver una convergència fiscal. És a dir, tenia d'haver un sistema fiscal que fos comú, perquè si no això no funcionaria. A veure, els eurobons com a filosofia és absolutament fantàstica. El que passa és que ha de ser algú, evidentment per lo nou, no per lo vell, i molt, molt, molt controlat. I l'única forma de controlar-lo és a través d'una via fiscal, inclús jo diria d'una unió bancària.
Bueno, d'això es parlarà aquesta cimera d'aquests dos dies, sí, d'avui i demà.
Que es parli, sí.
De la unió fiscal i unió bancària, monetària,
sí,
i bancària.
Sí, el que jo no veig clar és que s'arribi a res i tal. Però bueno, el que vull dir és que això dels eurobons, a veure, tornar una altra vegada a Extremadura, és a dir, no sé, estaríem d'acord en financiar o en cofinanciar o en raspallar un deute que fes Extremadura per fer una estàtua a un senyor famós a Extremadura? Estaríem d'acord amb això, no és veritat? És a dir, a veure, els eurobons s'han de posar en marxa amb un control salvatge. És a dir, amb què es gasta, per què es gasta, necessitat de despesa, etc, etc, etc.
Vol dir que no es posaran...
Sí.
Merkel no...
No, es posaran en marxa, evident, sí que es posaran en marxa, perquè és lògic.
Però
no ara. És a dir, això és una cosa a mig termini. És a dir...
Per tant, què n'hem d'esperar d'aquesta cimera que ara, per exemple, quan poses un canal de notícies, veus a tots aquests mandataris arribant, perquè, escolti, amb cotxes i avions i amunt i avall ja em foten una despesa que... Tot això de la Unió Europea, part de Brussel·les, l'altre dia parlava amb una persona que s'hi ha estat una llarga temporada... I també em deia que, déu-n'hi-do, les retallades que es podrien fer a Brussel·les, eh? Que hi ha un cuento, però cuento del xino, però del xino mandarino. Vull dir,
jo sempre poso...
Gent i assistents, no, i sous, seus, i venga, i anar-li fotent, i dreta, i avions... Tres seus,
Estrasburg,
el becario, el superbecario, i aquí tothom passant el rasclet, el secretari del secretari del secretari, dietes... Vull dir que, a veure, això està molt bé, però escolti, també foten comèdia aquesta gent, eh?
Sí, a més tenint en compte les tecnologies com han avançat, és a dir, moltes d'aquestes reunions es podrien fer...
En videoconferència.
Sí, exacte.
La van fer dilluns o dimarts.
Sí, però
no,
però
és la prèvia.
Moltes més.
Per tant, què hem d'esperar d'aquesta reunió? Què creu que en sortirà?
Jo crec que el que sortirà d'aquí és que arribaran a la conclusió de que sí, de que és molt necessària la unió bancària i l'unió fiscal. Punto. Que és molt necessari.
Bueno, però és que d'això, aquest és l'acord que s'intenta fer aquests propers dos dies.
Que és molt necessària.
No, però que dir...
Sí, però i què més? Vull dir, perquè clar, que és molt necessària, vull dir, és molt necessari...
Bueno,
que...
però si arriben a un acord que hi haurà unió fiscal i unió bancària...
Sí, sí, però el problema aquí és posar dates al marge dels papers, és a dir, el problema és aquest.
Quan, no?
És a dir, per posar en marge una unió fiscal i una unió bancària, s'han de fer una quantitat de treballs previs brutals. S'ha de fer, el primer de tot... Parlant del cas d'Espanya, Tota la porqueria que tenen els bancs han de sortir a la llum, això d'entrada.
Bueno, però ja ha sortit,
no? No, no, què va.
Home, perdoni.
No, home, no.
De 40, finalment em sembla que el primer informe que va sortir, fet pel Banc d'Espanya, amb el nou governador del Banc d'Espanya, era de 60.000 milions d'euros.
Ja s'està parlant de 150.000.
Home, però d'on ho treu, això? D'on ho diu, ara?
A veure...
Home, no m'acollonis, això.
Home, què diu? Escolta, estem amb 60.000 milions, que van dir que... És més, es va parlar de la xifra de 100.000 milions...
Com un màxim. Volguem
dir, vamos al tope...
Sí, per si les mosques...
Allò de, escolta, mira, agafa 100 euros i encara te'n sobraran.
Sí, si te'n sobraran.
A veure, només una dada, només una dada. Aquesta auditoria prèvia, perquè això ha sigut una preauditoria que ha fet Oliver Wyman i el Berger, ja han recomanat que molta terra que tenen els bancs han de ser valorada a zero, a zero euros. A zero vol dir a zero.
Això em consta que és així, sí.
Bueno, el senyor Fainé, el mateix senyor Fainé, febrer passat, quan va fer la presentació dels resultats de CaixaBank, ja va recomanar provisions per pèrdues d'immobiliaris del 65%. És a dir, aquí quan comença a sortir a la llum, tot perquè clar, això no només s'ha parlat del tema immobiliari, però l'auditoria bona, la que faran les 4 Price, etcètera, que sortirà...
És del setembre.
Bueno, juliol, setembre no està clar encara. Bueno, és igual, setembre, quan sigui. Aquí ja aniran banc per banc, baixaran el detall i no només es quedaran amb el tema immobiliari, sinó que baixaran a crèdit d'empreses i crèdit de famílies. O sigui, aquí pot sortir dinamita, pot sortir. Dinamita pot sortir.
Però què vol dir dinamita?
Pues dinamita vol dir que igual s'arriba a una tassa teòrica de morositat, pues jo que sé, del 30%, per exemple.
Que igual, però sí, som al 8, home.
No, teòrica, vull dir teòrica. De 30, no. Bueno, cuidado, en el Mahó, en el que és el Mahó puro i duro, de promotors i constructors, estan al 28%, eh? Cuidado, eh? És a dir, clar, i s'ha de tenir en compte que a l'atur anirà pujant i, evidentment, la morositat encara pujarà més. Amb la qual cosa, clar, és a dir, la situació dels bancs, fins que no s'arribi a aquesta auditoria, perquè aquesta d'Oliver Wyman i el Berger ha sigut feta amb les dades del Banc d'Espanya. Dades del Banc, que estan bé.
Que no ens les hem de creure.
No, que, sí, però vull dir, el que és molt per sobre, és a dir, no ha entrat en el detall. Ja. Aquesta no, aquesta altra...
Vol dir que aquesta auditoria pendent, que és del setembre, que serà feta per...
Les quatre, les quatre grans.
Extern,
sí.
Aquesta pot donar encara pitjors resultats.
Molt més, molt pitjors.
Bueno, però no passarà de 100.000. No ho sap, no ho sabem.
No sé.
Qui que ho sap? Digui, no digui,
sí, qui ho sap, sí.
Ho sap, però bueno, no ho
sé, la rialla. Aquesta no s'ha fet, vull dir.
Riu-se per sota el nas.
Escolti, per tant, d'aquesta reunió, pel que veig, n'hem d'esperar poc? Si n'hem d'esperar poc, cap a on anem? Perquè, clar, ja la sensació és que ara arriba l'estiu. Vull dir, la gent... Cap a on anem, aquest
estiu? Ara hi ha una cosa molt important, i aquesta cimera jo penso que acabarà de posar de manifest que s'acceptarà que hi ha un càncer. Això és molt important, eh? I llavors, durant l'estiu, es dissenyarà la quimioteràpia. I a partir de setembre començarà la quimioteràpia. La quimioteràpia, evidentment, l'objectiu és curar, no? I evidentment, com el món no s'enfonsarà, hem d'esperar que es curarà. Ara, jo recordo que quan una persona rep quimioteràpia, durant un temps pot estar pitjor encara que abans. És a dir, que encara que a partir del setembre o a l'octubre comenci a posar-se en marxa coses, vull dir, possiblement notarem un empitjorament. A partir d'aquí hi haurà un estancament lògic fins que les mesures comencin a prendre tal, i no sé, un parell d'anys, i a partir d'aquí una pujada molt, molt suau.
Per acabar, els que estan, evidentment, nosaltres estem malament, Grècia està malament, Itàlia està malament, Portugal està també, tampoc passa pel millor moment, es parla d'altres països. Altres països, França, per exemple, o Alemanya,
França està en una situació realment molt, molt, molt feble.
Ah, també?
Molt, molt, molt. Precisament el senyor Hollande està fent molta pressió perquè això, totes aquestes acords tiren endavant, perquè l'economia francesa, i això són previsions del govern, es preveu que aquest any, en tot l'any, només creixi el 0,4%. És a dir, està en una situació molt, molt feble. Ara per ara, els països que estan menys malament, o molt millor, vaja, els nòrdics, Dinamarca, Suècia, Finlàndia, Noruega, el Japó s'està recuperant molt, realment molt s'està recuperant,
veu?
I poca cosa més, eh?
Bueno, el Japó ha passat per això una crisi de 20 anys, vull dir que sí, potser però, ja li toca.
Sí, però al Japó l'avantatge que té és que hi ha dos Japons, a l'interior i totes les inversions que tenen fora. O sigui, hi poden fer trasbassos de capitals. El Japó jo penso que és una economia a tenir en compte.
Bueno, mira, potser anirem a fer el programa
evidentment,
al Japó.
I evidentment els àrabs amb petroli o gas.
Home, no sé, aquests et descuides, et compren...
Tenen la xeta, aquests.
Bueno, i els xinesos, no? Perquè ho compren
tot. No, xinesos.
Home, què diu ara?
Xina, ojo con Xina, perquè...
Què vol dir ojo con Xina?
El sistema bancari xinès, cuidado, perquè han donat crèdits, en fin, tenen una bombolla immobiliària mega brutal, a Xina, mega brutal. Ara hi ha assessories que estan recomanant que abans d'invertir en Xina la gent s'ho pensi, ojo con Xina, eh?
Però si Xina té un tant percent elevat del deute americà...
Això és un problema. Això és un problema. Si Estats Units va malament...
Però pot recuperar després?
A recuperar com? De quina manera es pot recuperar?
El deute a canvi de...
A canvi de què?
A canvi de diners.
Però és que aquest diner, aquesta deute, Xina l'està financiant perquè Estats Units els hi compri a Xina les exportacions que ells fan. És un intercanvi de nada por todo, o al revés, vull dir, és a dir no hi ha una base, és a dir, són papers contra fum, en realitat.
Papers contra fum. Bueno, jo crec que el titular és aquest, eh? Estem amb l'economia, vostè l'ha definit una vegada més perfectament, professor, papers contra fum, eh? Aquesta és una mica l'economia.
Bravo, sí senyor, bravo.
Professor Santiago Niño Becerra, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies.
Fem una pausa i tornem fins ara mateix. Seran 5 minuts.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.